Sintonia de sexualitat femenina, com sempre amb la doctora Jessi Molins. Molt bona nit.
Bona nit, Sònia.
Com va tot, Jessi?
Doncs bé.
Doncs molt bé, així m'agrada. Que vagi sempre bé. I Jessi, doncs aquest programa, recordem, per qui no ho sàpiga encara, em sembla que tothom ho sap, però vaja, parlem de sexualitat femenina. De què, doncs, hi ha tants camps, no?
I tant.
És tan ampli aquest camp. Que en parlem des de diferents punts de vista i doncs quin és l'objectiu? Conèixer-nos una mica més, no?
Això mateix.
Doncs comencem...
I passar-s'ho bé.
I passar-s'ho bé, clar, també, també. Comencem fent una mica de repàs, si et sembla, ja, si els programes que portem. Si algú se n'ha perdut algun, recordem que hi ha un podcast que poden escoltar-lo en el moment que vulguin, des d'on vulguin, poden descarregar-lo, tirar endavant, endarrere i no perdre's absolutament res.
Genial.
Doncs digue'ns, de què vam parlar?
Val, els primers programes els vam dedicar més a això, a l'autoconeixement, no? O sigui, coses com doncs, la musculatura del sòl pelvià, la vulva, com una mateixa pot fer l'amor amb una mateixa, temes d'orgasme, i llavors ja més endavant vam parlar ja de sexe en parella, quines diferents possibilitats. Vam dedicar també algun tema doncs, a la menopausa, que és molt important, perquè no s'acaba res amb la menopausa, sinó que comença, i això ho vull repetir sempre. Lligat amb el programa d'avui, que seguim amb l'últim dia, que parlàvem de les diversitats, doncs una de les diversitats podria ser l'edat, no? El que se'n diu l'edadisme, no? Que no s'acaba res, sinó al contrari. El que passa que la societat ens diu que hem de ser joves, guapes, primes...
I perfectes, no?
I perfectes. I això és l'excepció, no és la norma. Bé, seguim. Doncs també vam dedicar un parell de programes a les parelles lesbianes, després ja ens vam ficar amb alguns problemes que tinguin solució, com pot ser la dispareunia, vaginisme, anorgàsmia, i vam passar ja a coses que ens ajudarien doncs a millorar l'excitació, millorar el plaer, doncs com joguines sexuals, lectures eròtiques, pel·lícules eròtiques i diverses variacions, no?, que se'n diuen parafílies, no?, com jo que sé, el sadomasoquisme o la gent que es pot estimular, jo que sé, mirant tocant-se el dit al peu, totes les possibilitats. I ja ens vam endinsar a l'últim programa amb aquest món que és el de la diversitat, que en realitat hi ha poca literatura, és poc conegut, però que mica en mica ja hi ha gent que s'hi va ficant.
Molt bé. Doncs, si et sembla, ja si comencem per alguna pregunteta que tenim pendent.
Perfecte.
Sí? Doncs vinga, anem a veure aquestes preguntetes. Comencem. Diu que, ens explica un oient, que sempre fa la postura del missioner i que des que té limitació als malucs, que no pot fer-ho, i que tampoc si ella doncs, es posa a sobre. Què fa?
Bé, el que us explicaré una mica des del punt de vista mèdic, no? Què significa això per les oients, no? La persona que ho pateix, doncs ja sap el que és. L'artrosis de maluc, el que se'n diu la cadera, la gent ho coneix com la cadera, però en realitat és el maluc, que és allà on el cap del fèmur s'articula amb el que seria la part de la pelvis, no? I fa aquest joc, que normalment això ens permet obrir les cames i ens permet també doncs, moure'ns quan caminem, etc. Llavors, l'artrosis de maluc, pot ser una artrosis o pot ser alguna altra patologia, però l'artrosis és el més freqüent. És el que fa és que limita aquesta, amb el temps hi ha una rigidesa i limita aquesta mobilitat. O sigui, algunes pacients em deien que tenien dificultats, per exemple, per seure al bidet, no? El bidet. I l'altra cosa és aquesta, tenir relacions sexuals amb les postures clàssiques. Això no vol dir que no se'n puguin tenir. O sigui, si no pots obrir suficientment de cames o et fan mal les cames, doncs el que es pot fer és buscar una altra postura. Naturalment que, clar, si la dona es posa a sobre, que també potser està amb les cames obertes, també té dificultat. Llavors, tant en aquests casos com en molts altres, una molt bona postura pot ser el de costat, estar de costat, o també des del darrere, no? S'accedeix també a la vagina, o també si un vol fer coit anal, des del darrere, i això facilita, i a més, clar, naturalment, perquè si tens dolor, segur que no et pots concentrar, no? I a més, això, encara que un no tingui problemes, val la pena anar fent variacions, perquè si sempre es fa la mateixa postura és molt monòtona.
També cansa, no?
Exacte.
Sempre el mateix.
Que passa que és això que dèiem, no? També les pel·lícules, no sé què més... La cosa clàssica, no?, sempre ha sigut la postura de l'home a sobre de la dona. Però clar, per exemple, si un pesa més que l'altre o un és molt més gran que l'altre, de vegades hi ha aquelles parelles, doncs, que potser l'home és molt alt, molt fort... encara que no sigui obès, no? I ella potser és molt baixeta i molt petiteta. Jo recordo, per exemple, uns amics meus, no? Uh-huh. Doncs, esclar, han de buscar diferents possibilitats perquè, si no, doncs, al final doncs és incòmode, no? I llavors, si un té dificultats, no es pot concentrar, no, i no funcionen les coses.
Molt bé, per tant, a tenir-ho en compte, ja sé, això que ens comentes.
Això mateix.
Anem a una altra pregunta. Diu, pensava que es feia pipí quan tenia un orgasme intens, fins que balles i que les dones també ejaculaven. I llavors, doncs, evidentment, se va sentir alleugerida perquè va pensar, més mal, no?, que no sóc una estranya. Però vaja, que volia compartir amb nosaltres.
Doncs moltíssimes gràcies, perquè aquest és encara un tema tabú. I fins fa molt poc, de vegades hi havia alguna dona que li passava i se n'anava al ginecòleg i a sobre el ginecòleg corroborava que potser es feia pipí. No?
Caram.
A veure, jo puc compartir una cosa que també és molt curiosa, no? Jo la primera criatura que vaig tenir, vaig trencar aigües, però no vaig trencar aigües completes, no?, sinó que vaig trencar una miqueta. I em vaig passar dos o tres dies que tenia una miqueta i clar, jo totes les dones estava pensant, no m'estic fent pipí, o què m'està passant, no? Fins que al final el ginecòleg també em va fer cas i va dir, no, és que jo són aigües, i a més, clar, tenir les aigües trencades durant molt de temps té risc després d'infecció, etcètera, clar, no? Uh-huh. Llavors va acabar provocant el part i etcètera. Llavors, ara s'ha passat amb això del tema de l'ejaculació femenina, a que no se'n parlava, a que ara, doncs, ens passem a l'altre extrem, que, per exemple, doncs, es fan tallers per aconseguir l'ejaculació femenina. I està molt bé, qui vulgui apuntar-se a un taller, però penso que tot està bé. O sigui, si una ejacula està bé, si una no ejacula també està bé. O sigui, i que la cosa, de manera espontània, doncs, normalment funcionen millor les coses que no pas quan les vas a buscar. Per què s'ejacula? Seria perquè a dintre de la vagina hi ha unes glàndules, que seria com similar a lo que és la uretra masculina, i que llavors l'estimulació de vegades fa que hi hagi que surti líquid, però aquest líquid no té res a veure amb el lubricant normal de la vagina, sinó que és això, no? És com una ejecció, i quan un pot adonar-se de, ostres, m'he mullat el llit, sembla que m'hagi pixat, i no. No. I és absolutament normal i moltes gràcies a la persona que ens ha escrit per compartir-ho.
Molt bé.
I tot és normal, eh? O sigui, aquí una mica és que les diversitats que parlem precisament no són tan diverses, sinó que hi ha molta gent que les pot compartir i que, bueno, anem una mica precisament en aquest programa en contra dels estereotips. Això ha de ser d'aquesta manera. Les coses poden ser de moltes maneres diferents i totes poden estar bé.
Molt bé. Anem a una altra, a l'última pregunta. En aquest cas diu que té molts complexos, que no s'agrada, que pesa massa quilos i que no sap com trobar parella.
Bé, per una banda, dir el que se'n diu normalitzar. Normalitzar vol dir que això, no?, que hi ha moltes persones que li passa el mateix, sigui el que sigui, no? Uh-huh. Per exemple, el típic, els pares. Ai, és que el meu nen no em dorm. Doncs el que una altra mare digui, el meu tampoc, doncs fa que a vegades els problemes no siguin tan grans. Això per una banda. Per l'altra banda, la societat, precisament, no?, I precisament a les dones, no?, té aquesta pressió tan gran de que tot, no?, els anuncis, les pel·lícules, els mitjans, tot van a què? A un cos normatiu, no?, un cos normatiu que una ha de ser alta, prima, guapa, no sé quantes coses, i que a mi una vegada vaig veure un anunci fa molts anys que em va agradar molt, de la botiga aquesta, el Body Shop, que hi havia una foto, no?, d'una dona rodoneta, així amb tot de Michelins, i deia, de tops models només n'hi ha tres en tot el món. Era l'època aquella típica que hi havia les tres típiques, aquella de la Claudia Schiffer, la Judith Mascó i no sé qui més, i l'altra era la Naomi Campbell. I llavors hi havia aquestes tres que eren les tops, però hi havia, posava a l'anunci que 3 milions de dones, que no eren 3, sinó que eren moltíssimes més de milions de dones en tot el món, que precisament eren, tenien això, eren rodonetes, perquè això ja, si miréssim les escultures gregues, doncs ja hi ha, per exemple, una escultura típica, no?, que és una maternitat d'una dona que és tota rodoneta, que és el normal, no?, perquè en el greix és on s'acumulen els estrògens i és bo. O sigui, un excés, com tot, no funciona, no? Aleshores, clar, què passa quan no ens agradem a nosaltres mateixos? És tot un procés, és un procés, primer, de reflexió, de pensar que nosaltres som les víctimes, les conseqüències de tota aquesta propaganda, de tota aquesta educació. També depèn molt de l'edat, que aquí no ens ho posa aquesta oient que ens escriu, no ens diu l'edat, també depèn de l'edat, no? Les noies més joves, normalment a casa, ha canviat una mica l'educació i els pares intenten, alguns, que fer una cosa una mica més igualitària i també reconèixer, no? De dir, nena, ho has fet molt bé. Però això, abans, no s'estilava, o sigui, només t'assenyalaven els defectes, no? Els defectes del comportament, que això no ho has fet bé, això tampoc, i també, el millor, els defectes físics. I clar, si quan tu has crescut amb això, has estat tota la vida lluitant, doncs, com, no?, de reconciliar-te amb el teu propi cos, no? A veure, una cosa que ajuda bastant seria fer una llista de totes les nostres qualitats. O sigui, si jo només em centro en allò que em falta o en allò que no m'agrada, doncs això, la meva autoestima està pel terra, no? Ara, si, independentment del cos que tinguis, doncs tu penses totes aquelles coses que sí que, aquelles qualitats que tens i totes aquelles habilitats que tu saps fer. I quan fas aquesta llista, ja veureu, proveu, tots els oients, normalment, al primer moment, només et venen tres o quatre coses. I tu com ets, no? I dius, ah, doncs jo sóc, no sé, simpàtica, per exemple, no? Però potser només et acudeixen quatre o cinc coses. Però la llista, com a mínim, n'ha de tenir 20, sempre. Jo en els cursos demanava 20. Com es pot allargar la llista? Doncs precisament demanant-li a persones que t'estimen del teu voltant, ja siguin familiars, amigues, o qui sigui, que també et diguin les teves qualitats. El que no val és que et diguin els defectes. Perquè si precisament la teva autoestima està molt fluixa, doncs necessitem això, no? Llavors això són els nostres recursos, que en un moment donat que nosaltres pensem, oh, potser no valgo, potser no sé què, potser nosaltres tenim això. I també pensar que totes aquestes persones que ens estimen, ens estimen independentment del cos que tinguem o de la cara que tinguem, no? I si no, penseu, també reflexioneu, no?, amb amigues que vosaltres teniu. Vosaltres, una amiga deixa de ser amiga perquè tingui el nas gros o petit, o perquè pesi més quilos o no, o perquè estigui massa prima, eh? I llavors és tot aquest procés que primer t'has de reconciliar amb tu mateixa i agradar-te a tu mateixa, perquè si no és difícil que puguis després agradar amb una altra, no? Perquè és que ja no, la manera de presentar-te és com que vens el producte, no?, com una botiga, no? Si una cosa no t'agrada, no, és difícil que la puguis vendre, no? De totes maneres, clar, hi ha casos per tot, i si una persona, doncs realment aquests problemes són molt greus, aquí no és un consultori per solucionar els problemes greus, sinó que és per comentar i per normalitzar coses, sí que recomanaria, doncs, això, no?, una consulta, per exemple, amb un psicoterapeuta, etc. Però, bueno, proveu aquesta, de fer la llista. La faràs tu, Sònia?
Sí, tant.
Jo l'he fet, eh? Jo tot el que recomano sempre ho he provat.
Ho proves abans.
Sí, 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 sí.
Molt bé, doncs per on continuarem, Jassi?
Continuarem perquè faig un resum molt ràpid d'això de les diversitats funcionals.
Sí.
I una mica què seria, no?, doncs els cossos que no són normatius. Però no són normatius no perquè no siguin normals, perquè precisament n'hi ha molts que són molt normals, sinó que no són normals segons aquestes normes establertes. Això per una banda. I després també, clar, hi ha tot les dificultats físiques o psíquiques que una persona pot tenir i entrarien dintre de les diversitats. Tenia en compte per això que que depèn molt d'aquests cànons de bellesa, depèn molt de la cultura i de l'època. Llavors aquí vam parlar, per exemple, de la gordofòbia, la persona, doncs, això, no?, que pesa uns quants quilos més, que ja sembla que se surti de la norma, tot el tema de l'edadisme, no?, de una persona que és gran, i si és dona i gran, doncs ja sembla que estigui fora del mercat i ja no pot ni gaudir de la sexualitat. Per això sempre insisteixo molt que a partir de la menopausa no s'acaben les coses, sinó que poden començar, si fins en aquell moment potser no han sigut satisfactòries. El tema de l'ejaculació femenina que n'hem parlat avui, el transsexualisme que en parlarem més endavant, un altre dia dedicarem un programa, i després ens vam ficar amb les discapacitats físiques i psíquiques. Començaré breument per les psíquiques, perquè després en les físiques és on ens entretindrem més, perquè és el meu camp. Les psíquiques conec molt d'anomenada, no? O sigui, les psíquiques, per exemple, podria ser doncs, la persona que té un dèficit cognitiu, ja sigui perquè va nascut així, no? Per exemple, jo què sé, un que sigui un down, per posar un exemple,
sí.
O un que hagi tingut una paràlisi cerebral, que no sempre hi ha una disminució de les capacitats cognitives, però podria ser-ho. També, per exemple, una persona que hagi tingut un traumatisme craneal, un accident greu, que hagi estat en coma molt de temps i hagi les seves funcions mentals hagin quedat una mica minvades, no? Però precisament en aquests casos, les mentals poden estar minvades, però les sexuals, com que no hi ha la inhibició, una part important del que regula el nostre comportament és el lòbul frontal, no? El que tenim, el cervell es divideix en diferents parts, que cada una té unes funcions, i la part de davant, no? Aquí seria sobre el que serien les celles a sobre, aquesta part, fins i tot s'havien fet barbaritats que persones amb malalties mentals els havien arribat a extirpar fa uns quants anys, aquestes barbaritats que s'han fet a la medicina, perquè es creia que no servia de res. Com que no s'havia encara tipificat, hi ha un lloc que serveix per moure les extremitats, l'altre per ser sensitiu, l'altre per la part visual, l'altre pel llenguatge. O sigui, ja feia molts anys que s'havien anat dividint el cervell en parts, però aquesta part frontal no se sabia per què servia, deia, com que no serveix per res fora, no? Aquestes
llavors, bestieses que es feien abans.
Bestieses molt grosses, sí. Perquè precisament aquesta part frontal és on hi ha el sentit comú, on es prenen les millors decisions. També un apunt, no? Són curiositats, però coses que a vegades el fet de saber-les també et tranquil·litza. Els adolescents, fins més o menys als 25 anys, aquest lòbul frontal no funciona al 100%. Per això de vegades pot passar, no? Lo típic, no? De que un adolescent o un noi una mica més gran sigui molt intel·ligent, amb molt bons resultats acadèmics, però a la millor no sap com decidir o perd les coses o tot aquest garbuig mental, perquè en fi, no acaba d'estar format fins aproximadament als 25 anys. I també és molt important, precisament, una de les tècniques que ara se'n parla molt i que també recomano perquè serveix per moltes coses és el mindfulness, no? O la meditació. Perquè això el que fa és que precisament aquest lòbul frontal s'ha vist que després d'un temps de practicar millora, o sigui, augmenta la seva capacitat. I en canvi, doncs una altra part del cervell, que és l'amígdala, que és on hi ha les emocions, que de vegades aquestes emocions, està molt bé tenir-les, i totes són útils, però en un moment donat et poden donar algun problema, perquè, és clar, ara imagineu-vos que per un moment aquí la Sònia i jo ens poséssim a plorar i no poguéssim acabar el programa, no? Vull dir, o estem en un Consell de Ministres, doncs en aquell moment, vull dir, estic parlant de la tristesa, plorar, però també podria ser la ràbia, no? Que hi ha passat alguna vegada amb alguna cosa, no? Que hi ha un que agafa i li dona un cop amb un altre, vull dir, encara que en tinguis moltes ganes, t'has de poder controlar, no? Llavors això, com el lòbul frontal més bé funciona, doncs, tot plegat funciona millor, no? Llavors, quan hi ha algunes funcions cognitives que estan disminuïdes, moltes vegades hi ha una desinhibició d'aquest lòbul frontal, que és el que regula, o sigui, el que... Llavors, els discapacitats psíquics, moltes vegades, precisament, no? Tot aquest control que no existeix, doncs tenen la sexualitat com molt més exacerbada, no? Llavors aquí, com a possibles, esclar, això seria també tot un capítol que a mi no em sento suficientment prou preparada per explicar-ho, perquè no és el meu camp, però sí que us vull fer un apunt, no? Per exemple, la gent que té un fill amb una disminució psíquica, doncs un dels problemes que té és que ha de mirar el millor d'esterilitzar aquella persona, perquè, per exemple, els adolescents s'enamoren, sí. Estan, i van, clar, van, no tenen cap fre, i llavors tampoc no se'ls ha de reprimir, perquè és una funció molt vàlida la sexualitat per ells també, i l'única cosa que és això, hi ha un moment donat que han de demanar consulta i a la millor doncs, prendre mesures anticonceptives o fer una esterilització preventiva. No? També hi ha un altres problemes que pot ser que, junt amb els problemes aquests de limitació psíquica, també hi ha limitació física i, per exemple, vaig comentar ja de passada que vam fer un programa per la televisió molt interessant que hi ha un tetraplègic que va muntar una organització que es diu Tàndem i que el que fa és fer com uns serveis, no?, amb assistents sexuals, precisament perquè hi ha algun d'aquests disminuïts que no és capaç d'autosatisfer-se, per exemple, no? Uh-huh. I això és un altre apartat. Llavors, jo això ho deixo aquí, saber que existeix i que totes aquestes persones tenen, així com tenen un dret a que se'ls cuidi, a que se'ls tingui en compte i que hi hagi tota una protecció també que es tingui en compte la sexualitat d'aquestes persones, no? Llavors, en quant als físics, en vam parlar una miqueta, no? Per exemple, dels físics hi hauria això, les limitacions de les articulacions, com per exemple la pregunta que hem tingut abans, que podria ser una limitació per un tema doncs també de la naturalesa de la persona o perquè ha tingut un accident, etc. Hi ha de tot tipus. També hi ha malalties que són neurològiques però donen limitacions articulars. També hi ha altres malalties congènites que poden donar problemes articulars i en aquest cas la musculatura, tot, la sensibilitat, tot està al 100%, però millor aquella persona no s'arriba a poder-se masturbar o a poder tenir relacions, no? I aquí també és quan vaig recomanar un documental que se'n diu Yes, We Fuck, que es veu, no?, per exemple, una persona que té una alteració dels ossos, que és molt petita i amb moltes limitacions, i llavors, doncs, això, no?, pot des de tenir, en aquest cas, una parella o un assistent sexual, diferències entre assistent sexual i treballadora sexual, que això també en parlava una així de passada, no? Treballadora sexual seria una prostituta, perquè és una persona amb tota, per mi, tot el seu reconeixement i penso que hauria de tenir doncs, el seu sou i la seva seguretat social i la seva protecció per part del govern, no les seves traves que posen. I l'assistent sexual és una persona més del camp del món social que es dedicaria a donar un servei a persones amb limitacions i, a més, coneixeria tot aquest. Seria un expert en aquest tema. Tot això són minories encara, però bueno, la societat anem avançant. Aleshores, en quant als físics, no? A part dels quan hi ha limitacions articulars, tenim quan hi ha un problema de la musculatura o una paràlisi. I llavors hi ha diversos tipus de malalties neurològiques i n'hi ha, bueno, des del que només està afectada la musculatura, que hi ha dificultats per moure's, perquè una paràlisi és que els músculs no funcionen perquè moltes vegades des del cervell hi ha alguna lesió que no envia el missatge com perquè els músculs es moguin de manera adequada, no? I, per l'altra banda, també hi pot haver-hi, per exemple, les lesions medulars, que són degut a un accident, hi ha una lesió a la mèdula, i a partir d'aquell lloc on hi ha hagut aquella vèrtebra que s'ha trencat i que ha lesionat la mèdula, d'allà en avall, doncs, a més d'haver-hi una paràlisi, també hi ha un dèficit sensitiu. Tot això pot ser complet, absolutament, que és una persona, per exemple, paraplègica, que de cintura cap avall no sent res, no sent ni mou voluntàriament. Involuntàriament sí, però voluntàriament no mou res. O una persona tetraplègica, que és quan la lesió està a les cervicals i des del coll cap avall, o sigui, els braços, per exemple, hi hauria una part que podrien moure una mica, però segurament les mans amb molta dificultat i també seria el mateix. Llavors, què passa amb aquesta gent? Que sempre, precisament, l'especialitat de rehabilitació són els que ens cuidem d'aquests tipus de pacients. I hi ha llocs superespecialitzats, com a Barcelona, que, per exemple, a Vall d'Hebron, o l'Institut Goodman, que només hi ha pacients d'aquests. Vull dir, bueno, a Vall d'Hebron hi ha una secció, no és tot el Vall d'Hebron, eh? Yeah. I llavors, què passa amb aquesta gent? Tenen moltes diferents necessitats, no? De primer, clar, hi ha un té l'accident, una fractura, però després, doncs, més a més de tots els problemes aquests de mobilitat, també que llavors els ensenya a anar amb cadira de rodes, se'ns els ensenya a canviar-se des de la cadira de rodes, per exemple, amb una cadira normal o al llit, i sempre intentar que sigui el màxim autònomes aquestes persones, no? I a més d'això, doncs, potser doncs, que tornin a conduir amb un cotxe adaptat, etc. La sexualitat sempre és una mica com que es respon a demanda. O sigui, quan el pacient ja formula els seus dubtes i els seus problemes, doncs llavors és quan se'ls explica el que s'ha de fer, no? I llavors, també hi ha molt aquí, també una cosa que vull dir és que les diferències entre homes i dones. Els homes és com molt visible, no? Tenen una erecció o no la tenen, i depèn del nivell de la lesió, no? En canvi, les dones, quan no hi ha res visible, no? Doncs, però tenen les mateixes necessitats, que aquí diria jo que són les necessitats més de tipus psíquics, però en realitat ja sabem que l'òrgan sexual més important és el cervell, no? Llavors, aquí què es fa en aquests casos? Doncs aprofitar la part que queda, o sigui, i estimular molt més, o sigui, perquè estem tot molt la sexualitat de tots plegats és molt genital, no? Tot ho enfoquem als genitals, però hi ha moltes altres parts, per exemple, si és una persona que està paralítica de cintura cap avall, però potser té tot el que són els mugrons, amb molta més sensibilitat que altres parts, el coll, bueno, tota aquesta part, i llavors realment moltes vegades l'orgasme, tot i que no el sentin a la part del genital, sí que el senten a tot el cos. O sigui, és com una sensació de benestar, és una mica, no? La mateixa sensació quan un orgasme dels bons, que un dia parlàvem d'aquells que són una mica pim-pam i els altres que són aquells bons, que és com una mica un benestar generalitzat. I sí que val la pena, doncs, totes aquestes persones tenir en compte tot això. Per part dels homes hi ha ajudes, com pot ser la Viagra o unes injeccions que es posen directament al mal penis, però tenim en compte que les dones també és molt important i que val la pena, no? I llavors, a partir d'aquí, podem també parlar un altre dia amb calma de tot el que són els sentits, no? O sigui, que moltes vegades ho centrem tot als genitals i que moltes, precisament, no? Totes aquestes persones diverses que tenen dificultats són les que nosaltres amb elles podem aprendre moltíssim, no? Podem aprendre moltíssim perquè ens poden explicar la seva experiència, eh? Per exemple, un d'aquests que deia jo que va organitzar aquest, que se'n diu el Tàndem, va fer un programa per la ràdio, té un llibre que es diu Sexualitat sobre ruedes, em sembla que se'n diu el títol, ja un altre dia el busco, que és molt interessant perquè explica directament la seva vida sexual i ell és un tetraplègic. O sigui que, i a més, el que passa que és un noi molt espavilat, és coach, i tot això ho comparteix perquè la resta de persones, no solament les que van amb cadira de rodes...
Que vegin que no és impossible, no?
Exacte, i les persones, a tots podem aprendre d'aquestes coses.
Molt bé. Ja sí, ho deixem aquí per avui?
Deixem-ho aquí, és que sempre es fa curt, això.
Es fa molt curt, no? Sí, és veritat.
Bueno, i sempre reparadenem el proper dia.
Exactament. Moltes gràcies, passem nosaltres, ja sí que vagi bé.
Gràcies a tu, Sònia.